A veure, per què ens ho passarem tan bé avui? Què passa avui?
A veure, no sé si has sentit el podcast de 20 Minute VC on entrevisten a Reid Hoffman. Vaig pensar molt en tu l'altre dia, entrevistant el fundador de LinkedIn, i és incapaç de dir la paraula nuclear. Diu nuclear tota l'estona, tio. Tota l'estona, o sigui, són no sé quants minuts de podcast. I jo pensava, dic, ho ha dit un cop, saps? Vaig a tuitejar-ho. Després em vaig adonar que tot l'episodi va dient nuclear fission, nuclear fusion, nuclear no sé què, i vaig pensar, dic, no pot ser. I sí, m'estava partint. I dic, mira que és el millor puto episodi de podcast de la història, perquè és Reid Hoffman, no? El fundador de LinkedIn, parlant de coses supertotxes com doncs, el mandat de Trump, tot el tema aquest de les ineficiències polítiques, que vol desfer l'Elon, el tema de fusió i fissió nuclear, la inversió del consum, el consum d'energia de AI, no sé, mil coses molt totxes. Però és que, tio, no para de dir nuclear tota l'estona. I vaig dir, no és possible que una de les persones més intel·ligents d'aquest planeta estigui dient nucelar.
A veure, vas pensar en mi perquè, em consideres també una de les persones més intel·ligents del planeta i jo mispronuncio moltes paraules, val? O sigui, estaria bé que em pensés això.
Mispronuncio.
Exacte.
No?
Si ho fem, ho fem bé.
No, vaig pensar en tu pel tema de nucelar, que vaig dir que, hòstia, tio, em va portar l'episodi que vam gravar.
Que no és nuclear, és nucelar, exacte.
Bueno, doncs pues res, no us volia treure això com a anècdota perquè avui no parlem d'això, però dic, hòstia, és que no puc deixar de passar l'oportunitat de comentar-ho perquè, mireu, és el podcast de 20 Minute PC, escolteu l'episodi, i així com la primera aparició de la paraula és el minut, crec que és el minut, ara t'ho diré, tio, perquè ho vaig tuitejar, però em vaig sentir molt malament per haver tuitejat això i vaig dir que he quedat com un autèntic gilipolles dient que Reid Hoffman diu aquestes coses i ho he posat a Twitter, vaig maquillar una miqueta, ho vaig posar bé, del pal simpàtic i dient que és un episodi molt totxo, però hòstia, mira, al minut 11:40 apareix la primera aparició de Nuclear. De nucelar. I després comença a repetir de vegades, diverses vegades, rotllo, 3 segons, 3 cops, i m'estava explotant el cap al gimnàs. I em vaig riure més amb aquest episodi que amb alguns de la sotana, saps? Però bueno, déu-n'hi-do. En fi, què més? El tema d'avui, Marc, et deixo que facis tu la intro, perquè no sé si tu has pensat en alguna estructura o no, perquè jo vinc a trolejar-te l'episodi molt, molt fort.
O sigui, anàvem a parlar de regals, i ho vam comentar, de fet, ens vam comprometre a parlar de regals, però a mitja setmana ens vam donar compte que igual els regals no donaven per tant. I és millor regalar felicitat i salut que no pas coses materials. Per tant, no regalarem regals aquest any. Llavors, igual tenia més sentit fer aquells que sempre fem de retrospectiva, de veure com ha anat l'any, què ha passat. Mirant quines prediccions vam fer l'any anterior i amb quins vam equivocar. Encara que diria que l'any passat no vam fer un de prediccions. Diria que no ho vam fer. I mala meva perquè m'ho hagués tingut que mirar.
Ah, no ho has mirat? Jo pensava que portaves això, Marc. Jo només porto les prediccions d'any que ve. No has mirat tu la retrospectiva?
És que crec que no vam fer retrospectiva l'any passat. Juraria que no.
Hòstia, jo no me'n recordo, tio. Però bueno.
Mira que ho vaig a mirar en temps real, però diria que no vam fer-ho.
A mi no em sona.
No, és que vam fer-ho fa 2 anys. I ens vam, jo crec que la vam cagar tant que ja ens vam donar per avançuts i vam dir, no, escolta, això no és el nostre. Igual fem una altra cosa.
Vale, perquè jo mentre busques això vaig estar buscant ahir, vaig dir, vaig a preparar-me l'episodi una mica, i he fet l'exercici i vaig mirar coses que han passat rellevants en el món de la tecnologia, les startups i tal, el 2024, no em va convèncer molt, és a dir, hi ha hagut coses molt, molt totxes, no? Però la majoria de notícies que trobava a Perplexity, que ara és una miqueta la meva única font de veritat, tampoc m'interessaven molt. No sé si és que no és molt factual, la resposta que em va donar i tal, perquè era com, bueno, sí, mira, QuantFluence, una startup de quàntica basada en fotons, ha aixecat 2 milions, i dius, 2 milions, si segurament hi ha hagut 300 rondes al món més gran que aquestes, o 3.000, no? No sé, o sigui, algunes coses no tan interessants com segur els anuncis de models de OpenAI, no, quan van fer aquests els 12 dies, 12 releases abans de Nadal, que no sé si encara ho deuen estar fent o no. Algunes de les mogudes que hagin passat amb el creixement de Blue Sky, per exemple, algun d'aquests data leaks que va haver-hi, lo de la o casos sonats com lo de Replica o Character AI, no?, que vam dedicar-li un tros d'un episodi. No sé, coses més interessants que algunes de les rondes que em posava aquí, que tampoc eren tan interessants, eh? Però bueno, no ho sé.
Abans que em trolegis l'episodi.
Sí.
L'any passat, jo crec que el temps passa molt ràpid i igual ja ni te'n recordes de quan són les coses.
No.
Sí que vam fer aquest especial de prediccions. De fet, el vas promoure tu amb una diapo de professor Galloway, recordes?
Oh, és veritat, ja me'n recordo. Va ser bo aquell, eh? A mi em va agradar fer-lo.
Aquell va ser bo, correcte. Mira, hi havia unes prediccions i jo crec que no vam fer les nostres, sinó que vam comentar una mica les seves. El que tu recordes de les prediccions va ser com fa 2 anys.
Passem-la ràpid, vinga, comenta-les. I així les comentem ràpid. A veure si s'han complert o no.
Ara és aquells moments que voldries fer vídeo, eh? Per poder compartir pantalla i tal.
Sí, passa'm l'enllaç i sí, les comentem.
Vinga, endavant.
Vale. O sigui, la primera deia que creixeran les vendes de cases, no? O sigui, de real estate. Jo això no tinc dades, o sigui, tampoc et sabria dir... No et sabria dir molt. Vull dir...
No tinc dades, jo només sé que a Barcelona la gent està molt enfadada.
Ah, a Barcelona, bueno, hi ha tot arreu. Vale, o sigui, és com... El problema del lloguer no s'ha solucionat. A veure, anem potser a buscar les que sí que sapiguem alguna cosa, perquè la segona...
No hi ha vinculació entre una i l'altra. O sigui, que hagi posat aquest al punt 1 no significa que hagi pogut predir la crisi dels lloguers a Barcelona, eh? Zero.
No, res. És igual. La segona diu Paramount and Disney consolidated. Bueno, a veure, no sé, anem a buscar les coses que realment hagin... Que puguem verificar ara, no? Per exemple, o sigui, Paramount i Disney, no sé, jo tampoc he vist molta activitat de M&A per cap algun d'aquests dos, no? StockPix, bueno, per tema dels stocks, sí que dèiem les empreses de streaming, jo, si vols, puc obrir Revolut i puc anar a mirar empreses de streaming, però jo diria que l'estoc de Netflix, per exemple, no és precisament un gran performer en el portfolio de gaire gent, ¿vale? El que sí que comentàvem és que Alphabet seria el gran guanyador de les Big Tech.
Zero.
No crec que hagi estat a l'any de Google, per exemple. Per tant, a zero, saps? Vull dir... De fet, de les Big Tech, tu quina diries que és la que ho ha patat més aquest any?
Mira, és una molt bona pregunta. I a mitjans d'any, quan Apple va presentar Apple Intelligence, va donar una pujada increïble i es va posar com per sobre de les demés. Evidentment, tot plegat deixant de banda Nvidia, eh? Que malgrat això no ha tingut un molt bon segon semestre de l'any. Però, evidentment, va tenir un arranque que és inigualable per ninguna. Però, dit això... La que semblava que eres la que anava pitjor de totes, que era Tesla.
Sí.
Tenia l'estoc a uns $144, diria, mitjans d'any. A dia d'avui està rascant els 500, eh?
Vale. Em corregeixo, eh? He fotut la pota bastant heavy amb el tema de Netflix. O sigui, l'últim any s'ha gairebé doblat el valor de les seves accions. O sigui, aquí he fotut ben bé la pota, vale? Que déu-n'hi-do la caiguda d'estocs que hi ha hagut avui, tio, està tot en vermell. Però bueno, o sigui, però... Sí, Alphabet no, està clar. Microsoft, déu-n'hi-do l'anunci que han fet, no? Crec que ha estat avui, que donaven... Has vist l'anunci de Microsoft?
A veure, sorprèn-me.
Del Free Copilot per tots els usuaris de...
Ah, sí.
De OS Code, i que perquè s'han passat no sé quants milions d'usuaris, 150 milions de desenvolupadors. GitHub, déu-n'hi-do. La notícia, vale? Scott Galloway també anuncia que pronosticava que TikTok pressiona Netflix i Spotify. Tampoc tinc coses que comentar. Lo més rellevant és que als Estats Units hi ha gent, hi ha veus que comenten que s'hauria de banejar TikTok, perquè ja que Xina baneja les operacions de les aplicacions als Estats Units al seu territori, doncs donat que TikTok ha tingut certa influència en les eleccions, les últimes eleccions americanes, particularment en el rol de blanquejar el feixisme, doncs hi ha gent, ja veus, que diuen, hòstia, hauríem de o regular o banejar TikTok, vale? La tecnologia de l'any deia que serien els GPUs, no sé què són, entenc que deu ser algun model, no sé si...
No, Àlex, per favor!
No, què és GPUs, tio? Què és?
No, home, els... Cony, Déu meu. L'Ozempic, joder.
Ah, vale. Sí, són les drogues aquestes de...
Sí.
De primar-se?
Sí, senyor.
Hòstia. tecnologia de l'any, eh? Pues Déu-n'hi-do, sí, mas mira, aquesta, jo diria que aquesta ha encertat. També Peak AI, OpenAI, la valoració d'OpenAI pues, trencarà el mercat, evidentment, no només OpenAI, sinó moltes altres tecnologies.
Sí, i mira, ho has mencionat de passada, lo dels 12 dies?
Sí.
Em sembla salvatge el que estan fent. O sigui, tu has vist la quantitat de coses que han presentat a nivell de producte? O sigui, això ja és una cosa que hem comentat mil vegades, que OpenAI va començar sent una empresa o una organització, més ben dit, al voltant de la recerca i de com crear aquesta intel·ligència artificial que ens desqualificarà tots com a persones, però fer-ho d'una manera ordenada, i bàsicament s'ha convertit en una empresa de producte. A dia d'avui és una empresa de producte. I en aquest sentit no està fent gens malament, eh?
No.
És increïble el producte que estan muntant al voltant de ChatGPT. És una passada.
Sí, sí. Déu-n'hi-do. I que s'han convertit en empresa de subscripció, també. Vull dir que és una cosa que no veia venir ningú, saps? Sí que veig que els de Perplexity estan intentant menjar-li la torrada regalant subscripcions de Perplexity Pro a tort i a dret, perquè si tens Revolut te la donen, com va dir Carlos, però també si tens Substack, em sembla que també te la donen, i amb no sé quines altres coses, i pots aplicar 30.000 diferents programes perquè et donin la subscripció a Perplexity Pro. Que també et diré que a mi han aconseguit treure-li quota d'ample de banda mental a ChatGPT. Perquè, clar, com que me l'he posat jo a Perplexity, és allò que dèiem, és que ChatGPT ja ha substituït al Google, quan allò que feies d'obrir una nova tab i buscar, doncs la gent ho feia amb ChatGPT, jo he acabat tornant al cercador perquè com que tinc Perplexity, doncs, hòstia, he recuperat aquest moviment i busco allà. Aleshores, ChatGPT es queda per certes tasques, però la cerca... Hòstia, ha estat un plot twist interessant.
Jo et diré que la cerca l'he també deferit a ChatGPT, eh?
Sí?
O sigui, des que tenen el search,
sí,
que literalment et busca, jo crec que no recordo l'última vegada que vaig servir Google.
Vale.
I això és una cosa que no m'esperava, de mi. O sigui, jo era un tio bastant de buscador, però ja no sé per defecte... Saps allò que mentalment arriba un punt que canvies i fas clic?
Sí.
Ara ja tinc el Option Spy,
sí,
que és literal el d'això de cerca, i a qualsevol cosa tinc la memòria mental ja Option Spy, i pum, ja està. I allà funciona molt bé la discriminació de preguntes quan ell entén bé exactament si és una cerca o és una pregunta que té que tirar del model. És a dir, tu pots forçar que sigui una cerca. I et diria que és bastant agressiu. De fet, moltes vegades t'ho dona com a cerca i has de ser tu qui li dius no vull que busquis. Però funciona molt bé, Àlex, funciona molt bé.
Vale. A veure, un parell de prediccions que sí que he encertat, que és que l'impacte més gran de la intel·ligència artificial ha estat la soledat. Jo en això estic completament d'acord. No crec que hagi canviat molt el panorama laboral, però sí que ha canviat el panorama social, i la veritat és que les dades estan allà, si surten molts anuncis de l'impacte de la intel·ligència artificial i com està creixent el mercat de les empreses que són AI companions, no? O sigui, de les empreses de companyia amb intel·ligència artificial i de salut mental, etc, etc. O sigui, s'està descobrint que hi havia un mercat aquí que alguna gent està explotant. Vale, aquesta sí que considero encertada, evidentment. I després que el vehicle de creixement principal de Meta, que és WhatsApp, crec que és l'altre gran encert del professor Galloway. No obstant, hi ha tres coses que són tres grans bluffs, que una és Musk perd el control de Twitter i el ven. Encara no ha passat, passarà. Jo crec que passarà. Passarà, però encara no. S'ha de veure si passa l'any que ve o el següent o quan sigui, però és una de les coses que veig més que inevitable. La segona és que Biden és reelegit i Trump és sentenciat. Crec que ha passat una miqueta al revés. I... pobre, com es diu això, l'imperi d'Israel normalitza relacions a l'Orient Mitjà. Crec que no està passant.
La part de sota de la diapositiva és literalment tot el contrari del que ha passat.
Sí.
O sigui, la d'Israel, la d'Elon Musk, l'última, la de Biden, aquesta és, bueno, o sigui, és tirat a la piscina totalment. Així que no et sentis malament, Àlex, quan la cagues després, tu no està bé.
No, exacte. Bueno, així que tu tens prediccions per l'any que ve o què?
Abans de les prediccions, una de les coses que a mi m'ha sorprès més d'aquest any...
Què?
Que no hagués donat un duro i de fet no apareix aquí enlloc, és la segona vida que està tenint Crypto, eh?
Vale.
En tots els sentits. És a dir, et diria que és possiblement la vegada que productes han estat més pròxims a la gran audiència. I, per exemple, un botó et don Polymarket.
Sí.
Diria que és un producte que, per cert, em sembla brillant, tot sigui dit. Mai hagués dit que hagués arribat tan a prop de la gent i, evidentment, per exemple, tot el tema dels ETFs de Bitcoin, no sé si hi ha un Ethereum ara mateix, no et sabria dir, però és com que...
Una casa d'apostes sofisticada, Marc. Vull dir, això és el que és Polymarket, no?
Uau, no exactament, eh? Deixa'm que dongui com el meu apunt de Polymarket i perquè em sembla interessant. O sigui, perquè quan una casa d'apostes, al final, què passa? Que, clar, a veure, ara tampoc vull donar com el discurs super eufòric de descentralitzat i cripto i tal, eh? Vull dir que no vull semblar un grupi, eh? Però l'aposta no l'està determinant la casa, sinó que l'està determinant el mercat. I, per tant, és una molt bona màquina de sentiment global de mercat, perquè que Bet and Win o que tots aquests et diguin que hi ha un 10% de possibilitats de que el Barça guanyi no sé quantos, això és el que diuen ells. Però, al final, Polymarket s'ajusta una mica en funció de què està comprant i què està venent la gent, no? Llavors, tu el que compres, al final, allà, són apostes de sí o de no, però aquestes es paguen de manera diferent en funció de com es mou el sentiment de mercat. Per tant, és una mescla entre les dues, però em sembla com de les millors màquines de predir events que poden haver-hi, perquè incorporen el coneixement de tot el mercat sencer. És que és una mescla entre stock market i casa d'apostes. Em sembla interessant Polymarket, no ho sé, és un bon concepte.
No obstant... És una manera de blanquejar les apostes, que és una mecànica purament addictiva. No sé si vas veure, però, i també pot tenir certa influència amb el tema de eleccions, perquè va haver-hi la història del loco aquest francès, que se'l coneix com la balena de Trump, no? El Theo, que va fer una aposta guanyadora molt, molt boja quan Trump anava perdent a les prediccions de les eleccions. O sigui, clarament, tenia, és que no sé ni la terminologia, com va això, però tenia totes les apostes en contra, i el tio va dir, no, jo aquí foto uns calarons significants, i el tio ha acabat fent més de 80 milions de dòlars en quatre comptes diferents, val? Vull dir que fins a quin punt això va dir, hòstia, gent va veure això, va dir, joder, aquest tio sap alguna cosa, i van començar a apostar per Trump, i van aconseguir canviar el sentiment de les eleccions en una plataforma com Polymarket, que al final serà residual en el context general de les eleccions, però ja pot crear un efecte d'aquests, un rippling effect, no? I de dir, hòstia, però si d'aquí ja han canviat la dinàmica de les eleccions, que d'això traspassi cap a Twitter i de Twitter cap a la societat, saps? Vull dir que d'alguna manera és perillós.
El teu punt és bo, perquè en una casa d'apostes tradicional, si la casa d'apostes seteja la probabilitat que una cosa passi en un punt fix, el fet de que tu, com a balena, entris a comprar molts d'aquells, en teoria no hauria de moure la línia de l'aposta. Però què passa? Que Polymarket és diferent. Llavors, en un món ideal de Polymarket, on les apostes estan més o menys repartides, no haurien d'haver-hi aquests efectes de balena. Però què passa? Que amb una dosi de capital molt gran, el problema és que tens la capacitat de moure el mercat. Llavors, això és una mica el que passava, no? Què passa? Tu, Polymarket, quan dos apostes es creuen en l'spread, es generen, o sigui, un 1 i un 0. I llavors, la bellesa de tot plegat és que hi ha un order book, i llavors, quan tens dos parelletes, imagina't, un tio que té un 46% i un tio que té un 54%, això genera una de sí i una de no, i llavors que cadascú s'endú una i l'altra. Què passa? Que quan, imagina't, que a mesura de que els events es van aconteixent i sembla que les probabilitats, i ara posem un exemple d'un partit de futbol, no? Diguem que és el minut 90 i l'equip va perdent 3-0, possiblement comprar com un token de victòria val 99 cèntims i un token de derrota val un cèntim, no? Llavors, en aquell spread es generen els tokens, però molt més a la dreta. Si llavors entra una balena... Què passa? Que quan entra la balena, el que passa és que és capaç de moure el mercat malgrat el sentiment sigui un altre. Llavors, és el que tu dius, no? Que aquesta persona va obrir una cadena de sentiment en un moment en què possiblement el mercat no estava per aquesta aposta. En fi, és Polymarket. Petit incís sobre que cripto aquest any ha sigut big thing.
Vale. A veure, jo, si et sembla, podem passar a la part de prediccions, perquè ja que portem mig episodi, dic, potser que deixem espai pel, per l'any que ve. Tu tens prediccions per l'any que ve, Marc? O...
Tu creus que de la mateixa manera que cripto aquest any ha tocat molt a la gent, possiblement podria ser l'any o el començament de veure que el concepte aquest d'intel·ligència artificial transforma la societat però a molts nivells, és a dir, que té com un impacte molt gran ja en el teixit social i no només són quatre matats que fan servir ChatGPT i són els freeriders de la intel·ligència artificial. A mi em dóna la sensació que sí. No dic que el 2025 sigui l'any, però crec que s'està començant a veient coses i és possible que es magnifiqui. Em dóna sensació.
A veure, en quant a intel·ligència artificial, jo crec que ha de ser l'any que ens adonem, o que més col·lectivament la societat se n'adoni, que és això, que no hi haurà un gran reemplaçament, sinó que al contrari, que t'ajuda a automatitzar certes tasques de baix nivell que no t'aporten a cap tipus de valor i que les has de delegar en altres entitats, ja sigui una intel·ligència artificial o sigui un altre tipus de persona. Però que bàsicament te n'adonis, com m'està passant a mi, de dir, hòstia, per què estic fent jo això, tio? Per què estic escrivint jo això? Per què estic pensant aquestes coses quan això realment puc tirar cap allà i focalitzar els meus esforços cap a altre lloc? És a dir, hi ha una part que és més romàntica i més tradicionalista, que pensa, hòstia, clar, és que si no faig servir el cervell per això, l'estic atrofiant, no? És a dir, si ara ja com a programador ja no has ni tan sols de pensar en codi, val? Diuen, és que clar, se t'atrofiarà el cervell de programador i ja no entendràs el codi. Dic, bueno, no ho sé, però és que realment potser la gent que ja va passar de fer targetes perforades estava una miqueta amb un nivell d'abstracció superior a codi, devia pensar el mateix, també, de dir, no, és que clar, és que si no veus la targeta, si no toques la targeta, segurament estàs perdent l'essència de la programació, saps? I amb 30 anys de perspectiva no veus això, no? Aleshores, potser entrar a veure la targeta només és d'entrar en els casos ja molt extrems, a dir, hòsties, doncs realment la meva interfície de programació ja no em dona tota la informació com per poder veure com poder debugar tots aquests problemes i poder-ho solventar, i realment només em queda l'única i última opció, que és la d'anar a veure la targeta. Doncs aquí passarà exactament el mateix, que és el de dir, a l'hora de fer codi pots tirar perfectament interfícies de conversacionals i copilots i tot el que tu vulguis, i després hi haurà algun dia que diràs, hòstia, això sí o sí he d'entrar al codi perquè la intel·ligència artificial... O sigui, no sé com demanar-li intel·ligència artificial que això m'ho solventi, val? I aleshores hagis de fer aquesta immersió en el codi. Que se t'atrofia la part del cervell? Sí, se t'atrofia una part del cervell, però en desbloqueixes moltes altres, val? Aleshores, és el que dic sempre amb el GPS. Vull dir, fer servir massa el GPS per tasques que exactament tu saps fer servir, doncs t'atrofia el cervell i aleshores no el facis servir per anar d'aquí a la carnisseria. Però guarda'l pels moments en els que realment necessitis arribar allà en una hora determinada sense haver de passar per carreteres perilloses, per dir alguna cosa, vull dir, on et pugui realment aportar un valor. Si no t'aporta cap tipus de valor, doncs fes-ho servir amb el teu... fes servir el teu cervellet, perquè així també li fas fer una miqueta d'exercici. Però és veritat que alliberar molt ample de banda mental per poder-te dedicar a coses on realment vulguis posar-hi més esforç, com per exemple pensar els regals de Nadal de la teva família, doncs fantàstic, fes això, no li demanis a un ChatGPT, val? Perquè si no, atrofiar això sí que realment és un final catastròfic de la nostra societat com a tal, vale? I això per la IA, per cripto no tinc ni idea, tio, és que no, o sigui, veia avui, o sigui, he estat buscant una miqueta també de prediccions de gent que feia per Twitter de l'any que ve, i veia un factor comú en molta gent que deia, com a predicció troll, eh? L'any que ve definitivament serà l'any de blockchain, o l'any que ve serà definitivament l'any de cripto, saps? En prediccions troll, clarament, de dir, sí, serà l'any que ve segur, saps? Vull dir, mañana, vull dir, potser l'any que ve trobarem algun cas d'ús per a aquestes tecnologies. No, jo aquí sí que no veig cap cas d'ús tangible, vale? Per aquestes tecnologies, no et sabria dir, però també és veritat que estic molt fora del circuit. Vale?
No penso que s'hagi trobat un cas d'ús bo, vull dir, posar l'exemple del polymarket perquè em sembla un concepte interessant. Jo més et deia el cripto per un tema de com ha arribat al públic general, pels ETFs que s'han creat.
Clar.
Tu em comentaves abans, no? Dius, hòstia, quin stock haguéssim tingut que agafar? Hòstia, jo crec que l'any passat era Bitcoin, clarament.
Sí, clar, bueno, sí. Bueno, sí, exacte, però bueno, saps, igual que si haguessis invertit en Nvidia fa no sé quants anys, doncs també, saps, en retrospectiva, doncs collons, a tothom li va molt bé, saps? Però bueno, sí, és l'única cosa que li veig al tema de cripto és com a instrument financer, bàsicament. Però com a tecnologia, És que no ho acabo de veure. Aquesta és la cosa que no veig. Però com a instrument financer, sí, definitivament, saps? A menys que siguis un economista famós català que segueix cagant en Bitcoin, però bueno, aquesta és una de les meves prediccions per l'any 2025. Vols que et dispari les meves prediccions i, si vols, anem comentant? Són una miqueta rapid fire, vale? Però crec que pot donar temps a fer-les totes. En tinc 9.
Déu meu, vinga, va, primera.
Ojo, eh? Vull dir, vinc carregat d'opinions fortes. Aquest episodi serà recordat. Aquest episodi pot sortir als diaris, Marc. A veure, podria donar-me les de llest, vale? Però ja saps que no és un dels meus forts i, a part, això requeriria molta feina i no hem vingut a foc a terra a treballar. Per tant, podria dir-te que tinc teories al voltant de que la quàntica ara s'està fent servir molt per... Ha trobat un cas d'ús específic pel descobriment de dels nous medicaments i noves formes de proteïnes i nous materials que en microescales que no hauríem pogut fer amb tecnologia tradicional. Hi ha altres coses similars, com per exemple temes de ciberseguretat, orientat a tractament de dades d'AI, regulacions, ètica, etc. Però no faré aquest tipus de coses perquè deixo això a gent més intel·ligent i al final són dades que pots trobar per internet. Vale? Jo vinc a fer-te prediccions una miqueta més de coses que han estat tendència fins ara i que seguiran passant l'any que ve i a veure si podem trobar alguna cosa tangible per la nostra audiència. Estàs preparat?
Vinga, va, endavant.
Vinga, a veure, quina és la primera? Predicció número 1, vale? És els tertulians, els programes de ràdio i tele seguiran sent la mateixa gent que ja tirava de tòpics als anys 90, si t'hi fixes, no han canviat en els últims 30 anys, i seguiran dient que no hem vist res igual com aquesta revolució, referint-se a la intel·ligència artificial o la tecnologia que estigui de moda, o altres frases com ens pensàvem que l'any 2000 els cotxes volarien i mira realment què és el que està passant, o no estem preparats per pensar en aquests nivells de computació, o has vist el vídeo del nen de Star Wars que està causant sensació a internet. Són gent que encara es refereix a internet com la xarxa de xarxes, vale? Sí, en aquest sentit, com a predicció és aquesta cosa no canviarà. Val? Sí que és veritat que aplicant-ho nosaltres, crec que després de 2 anys d'anunciar-ho, Marc, crec que seria el moment ja de començar a fer vídeo d'una manera sèria i que poguéssim passar la barrera dels milers d'oients en els nostres episodis.
El 2025 és l'any del vídeo, eh?
És l'any del vídeo, sí. Jo crec que finalment hauria de ser l'any de vídeo, d'acord? ¿Vale?
Em puc treure una espina sobre un tema que has comentat així de passada?
Sí.
Has mencionat mítica frase de Peter Thiel, em sembla que és, diria, la de que ens van prometre cotxes voladors i tot el que tenim són 140 caràcters. A mi aquesta frase em fa una mica de ràbia. I et diré per què. Perquè jo crec que al final aquesta frase encapsula una cosa i no et vull trolejar l'episodi, eh? Simplement vull donar un petit apunt sobre aquesta frase perquè em posa una mica nerviós, perquè és com que ve algú del passat i et diu, et van prometre cotxes voladors, tio, i mira quina puta merda t'han donat. Crec que perd una mica l'essència, és a dir, hi ha alguna més per sota. M'explico. Quan et diuen que tenies cotxes voladors, tu al final el que t'has donat compte com a societat i com a evolució tecnològica és que moure coses és més difícil que moure bits. Llavors, què passa? Que si et fixes, la major part de la teva evolució ha anat per moure informació, és a dir, tu al final l'outcome d'un cotxe volador és que pots anar molt ràpid d'un lloc a un altre, val? Ja està. Però això està limitat perquè és molt difícil moure àtoms pel planeta. Però al final, què tens? Tens comunicacions instantànies i que pots literalment obrir una pantalla i parlar amb algú que està a milions de quilòmetres. Per tant, en certa manera, vull pensar que sí que tenim cotxes voladors, és a dir, el que sí que podem fer és tenir comunicacions instantànies, no físiques, però sí digitals, amb qualsevol persona del món. Per tant, d'alguna manera, qui va acunyar aquella frase, crec que s'estava perdent una mica l'essència de que realment sí que tenim aquests cotxes voladors.
Vinga, seguim, eh? Vinga, que així a veure si dóna temps a fer-les totes. Perfecte. Predicció número 2, vale? No estrictament tecnològica, però veuràs com ho lligo. El Barça, no sé si ho saps, havia de tornar a jugar a l'estadi nou, a l'Spotify Camp Nou. Ara, ja, van dir, no, al desembre del 2024 ja estarà jugant al Camp Nou. No. S'acaba d'anunciar que no tornaran a la temporada actual. Jo pronostico que tampoc tornaran ni la següent, vale? Van amb un retras considerable. Aleshores, com ho lligues això amb una predicció tecnològica? Bé, com a tot projecte de software que es desvia, tinc certa experiència amb aquest tema, i aleshores els hi recomanaré coses que es fan quan un client està molt enfadat perquè t'has retrasat amb un projecte de software i aleshores puc donar certes recomanacions. Per exemple, una és que fiquin el doble de gent a treballar, perquè és ben sabut que 9 dones tenen una criatura en un mes, per tant, contracteu a molta més gent i així acabareu el projecte abans i si tot va bé, pel dia 1 de gener podeu seguir, o sigui, ja podeu tornar a l'estadi. 2, contractar la gent de McKinsey per una morterada de diners perquè els diguin per què ha anat malament el projecte o com la IA en blockchain els ajudarà a reflotar la marca venent NFTs de la porta donant-ho tot a luz de gas i ja de pas recomanar-los invertir en el mercat dels opiacis, que sembla ser que els Estats Units ho estan petant. Vale? I segurament també tenen alguna altra d'aquestes palanques que poden fer servir amb Lehman Brothers o Goldman Sachs, vull dir, reflotant Lehman Brothers, per poder inscriure a Dani Olmo al mercat d'hivern, però tampoc voldria xafar-li aquí, o sigui, o menjar-li la torrada a la gent de la sotana, que en saben molt més de futbol, però de software no en saben gaire. I com sabem, el Barça tampoc. Vale, aleshores, podria fer prediccions del Barça què farà, però tampoc en tinc ni puta idea perquè estic molt desconnectat. Jo crec que com a molt el Barça aquest any guanyarem la Copa del Rei, que ja és tot un títol tenint en compte que tenim a Rafinha com a gran referent i capità. Però bueno, tu no ets de futbol, per tant no perdrem temps aquí. Predicció número 3, vale? Seguirem veient titulars tendenciosos de Facebook està mort, Twitter està mort, Google està acabat, el remot ha estat un fracàs, Ruby on Rails no escala o els vegans teniu dèficit de vitamina B12 perquè no mengeu carn, perquè hom sap que una mentida dita mil cops esdevé veritat. Val? Com falsament se li atribueix aquesta frase. Aquí, Marc, tu saps a qui se li atribueix aquesta frase?
La de Ruby on Rails, la de la carn?
No, una mentida dita mil cops esdevé veritat.
Ah, Goebbels, sí.
Doncs falsament se li atribueix a Goebbels, no la va dir ell, sinó que ell deia que la deia una altra gent, val? Demostrant, per tant, que, que aquesta cosa de que les mentides dites mil cops esdevenen veritat, això és cert. 2, que la gent no verifica allò que sent d'oïdes i encaixa amb les seves pròpies conviccions. I 3, que la gent és idiota, val? Però bueno, Nostradamus es va fer molt famós per fer predicció amb més prediccions que la secció de fitxatges del diari Sport i per pura estadística n'ha encertat alguna, doncs quin puto geni, no? Esto también lo predijeron los Simpsons. Podríem fer totes les prediccions del món, fer un Scott Galloway, i en què n'encertem 2 és com, hòstia, mira, això ho va encertar Scott Galloway, sí, però les altres 10 o 12 o 13, doncs no les va encertar, val? Jo crec que ja vam fer un mercat això.
Clar, amb què jo crec que es va equivocar és que va ficar la diapo amb totes. Hauria tingut que fer 12 tuits diferents i llavors així poder apuntar els que són correctes.
Ah, exacte.
Per dir, mira, això ja ho vaig dir jo.
Exacte.
I llavors els altres ningú se'n recordaria d'ells. Això hauria sigut més intel·ligent.
Veus? Exacte. Sí, hauria fet 12 reels, no? O 12 tuits amb infografies maques per separat. Posant-ho junt, és veritat que aleshores dilueix la veracitat, no? La qualitat i la quantitat dels encerts que tens. Ben pensada, Marc, m'agrada. T'hauré de fitxar com a marketer, que estic buscant un marketer a Marspace, vale? Aleshores, bueno, la predicció és que no passarà res del que es pronostica, una miqueta com probablement el que podríem fer nosaltres avui, no? Si una cosa m'ha donat el llegir diaris esportius o diaris en general, no? I veure estar a Twitter durant molts anys, que una cosa fa bona, si una cosa fa bona pinta a nivell de popularitat per tenir visites als diaris online és perquè segurament és falsa. Per tant, bueno, anem a crear aquest tipus d'anuncis fix. És que només cal entrar al... Hi ha una secció al diari Sport que és acollonant, que és tot a titulars a mitges, no? I et diu, lo que viene la semana que viene a nivel de tiempo es... punts suspensius. O recomendamos... Los expertos en hipotecas recomiendan que el año que viene se... punts suspensius. O sigui, és l'hòstia. I sempre són les mateixes fotos. La gent deu clicar allà com bojos perquè deuen poder pensar, hòstia, no, la ment humana busca, no li agraden les coses incompletes, i busca la completitud, no? I diu, no, he d'acabar de llegir aquesta frase. Es cliques allà i has caigut en la trampa. Bueno, predicció número 4, vale? Vinga, anem forts. Seguirem veient torres pesadíssims dient que la innovació a Europa és impossible, que tot és una merda, que està tot sobreregulat, que tenim fuga d'empreses i que els europeus som uns tropos, curiosament tots venen dels Estats Units, però el que no saben és que aquesta gent doncs, tenen els seus fills que acabaran amb més forats que els formatges de Gruyère a escoles, però com que es passen tot el puto dia a LinkedIn i a Twitter pontificant sobre aquest missatge, aquesta profecia autocomplerta, encara no s'han adonat que, 1, s'han quedat sense criatures i, 2, que el formatge de Gruyère no té forats i, per tant, tornem al punt anterior de verificar les coses que donem per sabudes. Vull dir, què hem de fer, Marc, amb la gent que diu la frase de té més forats que un formatge de Gruyère o hem de donar un gir radical de 360 graus a les coses?
Els hem d'explicar que és elemental el que té forats, cert,
Sí, bueno, i tants altres. Però vull dir, però el Gruyer precisament no. No en té ni un.
No, aquell no. I també comentar que si dones un gir de 360 graus, bàsicament segueixes en la mateixa direcció.
Per tant, predicció, els flipats que segueixin anant a San Francisco i la gent que ens agrada treballar però també viure bé, doncs aquí, no? Cadascú casa seva i Déu nostre senyor ChatGPT a la de tots. Predicció número 5. Aquesta ens agrada, Marc, ens toca de prop. Èxode de youtubers que estaven a Andorra, marxen cap a Dubai. Per què? Perquè a Andorra estan endurint les lleis aquestes que els obliguen a aprendre català. I això, com diu Wall Street Wolverine, que va començar, em sembla, com a Twitter, com a estrellita Twitter, fent tuits ultraliberals i tal, doncs ha acabat monetitzant la seva comunitat. No sé si s'ha convertit en youtuber o què, però ara és una d'aquestes persones que havia estat amagat durant molt de temps darrere d'un nom fals, foto falsa, i ara pues, ja posa vídeos amb la seva cara. Doncs va posar un l'altre dia dient és absolutament lamentable que lo d'Andorra és una perroflautada, que a mi no me vengan perroflautades, que si Perro Sánchez és un perroflauta, que com me vengan con estas perroflautades, que me voy a Dubai, que me voy a Dubai, que me voy a Dubai. No sé si aquesta persona sap que Dubai està als Emirats Àrabs, val? És una cosa que es pensa en potser Dubai, que és la panacea de la innovació i dels drets humans, no ho crec, però això no li passa per ser youtuber i per tant ser un niño rata amb una quantitat de diners desproporcionada, sinó per ser un puto fatxa que fa bromes públicament de que si aquest immigrant come jamón o no come jamón i simpatitza públicament amb Vox, paradoxalment acabarà un país de gent que no menja per ni el salat i on l'immigrant pobre i potencialment delinqüent serà ell. Vull dir, és una d'aquelles paradoxes de la vida que m'està causant molta gràcia. De fet, no només faig una predicció de que tota aquesta gent acabarà a Dubai l'any que ve, faig una predicció que el 2026 acabaran tornant. Tu te'n recordes de Raúl Tamudo, Marc, quan miraves futbol?
Delanter centre de l'Espanyol.
Vale, Raúl Tamudo, igual que Joaquín Nolito o José Rodríguez, són gent que tenien una certa carrera, certa projecció, i que en un determinat moment van decidir anar a l'estranger, van anar a provar fortuna, però van tenir problemes d'adaptació, segurament perquè no és que no volguessin aprendre o no poguessin aprendre l'idioma de destinació, que era l'anglès, o en el cas de Joaquín, l'italià, un idioma complexíssim, sinó perquè aquesta gent ja no parla bé ni el castellà, val? I són gent que tenen la mentalitat de que con el español puedes hablar con todo el mundo. Curiosament, tots han acabat votant a Vox i van acabar tornant cap a casa perquè van tenir problemes d'integració, val? O sigui, no són la gent més adequada per parlar de la integració dels immigrants al nostre país. Per tant, youtubers, calleu la puta boca en aquest sentit, vale? Predicció número 6, potser m'he descomptat ja, vale? Mira, el discurs aquest de que les startups d'avui seguiran dient que volen trencar l'estatus quo, disrompre, innovar, canviar la manera en la que concebem les coses i els mercats, etc, etc, acostar-nos al futur, seguirà perpetuant-se aquesta merda de discurs i al cap de 12 mesos, doncs, quan vegin que no poden monetitzar i que se'ls està acabant el runway, s'ompliran d'anuncis i fitxaran directius de McKinsey per arreglar el percal i acabar convertir-se en les corporates de tota la vida. Vull dir que és el que està passant en les startups, que segurament li passarà a Perplexity, vale? Perquè ja han començat a posar anuncis. Fa X mesos, si fa no molts mesos, Sam Altman deia que els anuncis eren perversos i era el pitjor que li podia passar i que la intel·ligència artificial havia d'acabar amb aquest model i que no es podia pervertir amb anuncis. Al cap de 4 mesos de rellotge, val, van anunciar que hi hauria anuncis. Val? Per tant, aquest model no el trencarà ningú, no es trencarà el 2025.
Però clar que no el trencarà ningú, però és que jo això crec que té tot el sentit del món, eh? Vull dir, sentit econòmic em refereixo. És a dir, a veure, l'únic model de negoci viable en aquest sentit és anuncis, i dir el contrari és no entendre com es deploya un model d'aquest tipus a escala. És a dir, tu pots tenir un producte B2B que funcioni bé, com una subscripció, etc, però és com el que té aquest, vull dir, ChatGPT no serà rentable a base de subscripcions de 20 euros. És a dir, no, les coses no funcionen així. Jo crec que, sabent-ho, i manifestar que serà el contrari, fas un desfavor enorme. És a dir, crec que ell ho sabia des del primer dia, que l'única manera que una cosa d'aquesta escala podia monetitzar eren anuncis, però bueno, en fi, és igual, petit apunt.
Molt bé, predicció número 7, vale? Gonzalo Bernardos, suposo que saps qui és.
Ah, és un economista, oi?
Sí, exacte. Bueno, és 2025 seguirà dient que això de Bitcoin és una enganyifa i seguirà agreujant la meva dissonància cognitiva Val? Jo tinc una dissonància cognitiva entre el tema de Bitcoin i els economistes, o sigui, perquè al final hi ha criptobros allà i els economistes polla vella. O sigui, jo mai vull associar-me a les criptos perquè hi ha els criptobros una miqueta com el que jo mai he volgut anar amb la selecció espanyola perquè pues, tots els fatxes van amb la selecció espanyola, tot i que hi hagi, la majoria de jugadors són del Barça, que hi hagi gent molt bona allà, tot el que tu vulguis, però és igual, hi ha gent que hi ha invalida que vulguin amb allò, ¿vale? És com quan juga el Real Madrid contra l'Espanyol, o sigui, no vull que guanyi cap dels dos, ¿vale? Aleshores, no sé què fer en aquest cas. No obstant, sí que m'agradaria poder fer una predicció de a quin valor arriba Bitcoin a l'any que ve. Marc, tu t'atreveixes a llançar-ne un o no? Vull dir, veient que estem al 100.000, eh? Vull dir, 100.000.
Que és que pot arribar a tocar 150, potser.
150? Va, jo veig l'aposta i la doblo, eh? Vull dir, jo vaig als 200 o 250 l'any que ve. Però com a complet ignorant, eh? No per res. O sigui, no, és que no tinc ni idea. Però amb Trump, amb Musk i tot això, tu no t'atreveixes a pronosticar que doble el seu valor l'any que ve?
O sigui, no per una raó. O sigui, a veure, el maximalista de Bitcoin, el que et diria seria que... No, és que el preu de Bitcoin sempre és el mateix, el que canvia és el dòlar, no? Llavors, clar, què passa? Si compres una mica la tesi de que Bitcoin és un valor refugi, dius, bueno, pot tenir cert sentit que hi hagi una descorrelació al mercat. El que passa és que si mires Bitcoin i l'S&P 500, o sigui, la correlació no és que sigui semblant, no, és que són iguals, val? Llavors, no és un valor diferent que ara mateix un que tingui un sentiment de mercat, l'únic que passa és que té més beta, però sense més. Però, dit això, dependrà tant, Àlex, de què faci el mercat l'any que ve, que per això... Et dic, mira, t'he dit 150, per dir alguna cosa, com t'hagués pogut dir 120, com t'hagués pogut dir 170, eh? Però vull dir, si pel que sigui els mercats l'any que ve no funcionen bé, que tot té pinta que no serà així, però no funcionen bé, i ja et dic jo que Bitcoin, el techo el tens a dia d'avui. És a dir, si la cosa va cap avall, Bitcoin també anirà cap avall, segur. És a dir, no hi haurà cap event que pugui fer ressorgir-lo per sobre del mercat, a menys que d'alguna manera es doni a entendre que no hi ha una correlació directa entre l'S&P 500 i ell i faci una cosa diferent. Però jo ja et dic, tu dius que to the moon, eh?
Jo que 200... O 250, però és un número completament arbitrari perquè no en tinc ni puta idea i, de fet, doncs, bueno, doncs...
Interessant.
No et sabria dir per què, però tampoc la majoria de gent tampoc et sabria explicar per què ha pujat fins al 100 aquest any, saps? Perquè, encara que vulgui dir-te que sí, eh? No, ja, eso, lo predijimos, sí, clar, doncs, si portaves 7 anys dient que Bitcoin arribava al 100.000, en algun moment aquesta predicció es farà veritat. És com si ara diem, no, és que Bitcoin arribarà als 200.000. però no diem quan, o cada any anem repetint el mateix, és com la gent que fa la porra de morts i cada any posa gent com Sofia Loren, no? O sigui, en algun moment morirà Sofia Loren, està clar, saps? Vull dir, si la poses cada any, arribarà un moment que o Sofia Loren o Warren Buffett, eh? Vull dir, per dir algú que sigui així gran, no? Però vull dir, si tu fas una porra de morts i vas posant la mateixa persona cada any, doncs en algun moment s'acabarà morint. Per tant, és fàcil fer prediccions així. Vinga, va, que ens queden... En 4 minuts hem de fer 3 prediccions més, vale, Marc?
A veure, endavant. Vinga.
La següent predicció, vale? I aquesta és una que, malauradament, els Reis Mags o Pare Noel o el tio o qui sigui de les teves criatures mitològiques que t'agradin més, que porten regals, no et portarà un regal que alguns desitgem des de fa temps, que és veure la gent de Globo pagant per les seves malifetes. Doncs sembla ser que aquest any no passarà. Jo pronostico que Globo continuarà evadint la justícia i tota la classe de plebs i serps del tecnofeudalisme seguiran posant posts de recolzament de Globo a LinkedIn a canvi de les engrunes de pa del seu fons d'impacte, que és una també de les grans ironies d'aquest món, que és que els fundadors de Globo tinguin un fons d'impacte, que és com posar l'agenda Desocupa al front de la plataforma antidesnonaments o Jeffrey Epstein a organitzar la festa final de curs de l'escola de la teva criatura. Vale?
Déu meu, a veure, aquests exemples te'ls has preparat o no? Perquè són bons.
Són preparats, però saps quan els he preparat, Marc? T'ho puc dir, a les 9:57 d'aquest matí, o sigui, 3 minuts abans d'entrar a gravar l'episodi, vale? Predicció número 9, Brian Johnson. Sabem qui és Brian Johnson, no? El fundador de Braintree, que va vendre PayPal, es va fer mega multimilionari i dedica $1 milió a l'any a la recerca per revertir l'envelliment. Jo tinc la predicció que a l'any 2025 té algun problema de salut, val? No, Déu no vulgui, no li vull cap tipus de mal, vull dir, crec que està fent una recerca de l'hòstia, però ingerir 96 pastilles al dia, i quan dic 96 no és exageració, és, si tu llegeixes el seu blueprint, és, es fot 96 pastilles al dia i té una dieta molt avorrida a base de bolets crus i bròquil crus, saps? I verdures de tot tipus i com es diu això? Llegums crues. En algun moment això ha de passar factura, val? I també perquè crec que quan portes una dieta de son i d'aliments i de suplementació tan bona que en algun moment no puguis fer perquè estàs donant conferències per tot el món, per tant estàs alterant el teu cicle de son, etcètera, en algun moment t'ha de donar un jamacuco.
Es quedarà sense amics.
Sí, evidentment. No, bueno, ja s'ha divorciat, ja ha posat post públics de no puc tenir relacions sentimentals amb altra gent. Vull dir que és que en algun moment li passarà factura.
No puc sortir a sopar, no?
No puc sortir a sopar, saps? Vull dir, no, evidentment. En algun moment li ha de passar factura. Jo no vull que li passi, val? Però evidentment està tan exposat que en algun moment, quan tens tanta transparència a nivell de mètriques com passa a nivell d'empresa, totes aquestes empreses que estan on the way up, que posen, tenen tanta transparència al cop i volta, deixen de posar-ho perquè, ui, o bé s'han estancat o bé estan anant cap avall. No arriba un punt en què això ja no va bé. O sigui, el màrqueting et passa factura, val? La predicció és que li passarà alguna cosa o traurà un altre producte que fa descobrir als americans una cosa que nosaltres ja fa milers d'anys que coneixem, com és l'oli d'oliva, no? Doncs potser traurà, no ho sé, saps? Vull dir, l'alfals, saps? Vull dir, és una d'aquestes coses que és mega sana, que nosaltres portem molts anys menjant, doncs la descobriran allà perquè, evidentment, als americans els agrada molt el tema aquest d'afegir una cosa nova, o sigui, com que dèiem, no? L'Ozempic, per solucionar els problemes d'obesitat. No, potser el que has de fer és treure els ultraprocessats o les begudes carbonitzades, els refills gratis a tots els restaurants, etcètera, etcètera, vale? I no tinc una predicció número 10, vale? Volia arribar a 10, però és que no, perquè han arribat les 10 del matí i he hagut d'entrar a trucada, aleshores no he tingut temps de preparar-me un número 10. Però el meu bonus és tu tira'm un tema i jo et faig una predicció.
Campionat mundial de Fórmula 1.
Hòstia puta, Marc. Saps que hi ha... Jo sé que hi ha 3 o 4 temes que amb tu no puc tractar, vale? O sigui, que tu literalment vas abandonar o no... Que no tens ni idea d'aquest tema i que no t'agrada parlar públicament, doncs, de política, religió, futbol i aquest tipus de coses, no? Doncs jo en tinc alguns altres. Un d'ells és esports que no siguin el futbol. Per mi no tenen cap tipus de sentit, val? O sigui, fora del futbol no hi ha cap tipus d'interès. I menys en els esports motoritzats, per mi no són esports. Amb això sóc molt polla vella, saps? Sóc de... És l'equivalent de dir, no, el canvi automàtic és que no controles el motor, tu has de sentir el motor, aquest tipus de coses que diuen els pollavelles, doncs jo ho faig amb els esports de motor, per mi no són esports. Per tant, no et sabria fer una predicció.
Alguna startup espanyola sortirà a bolsa, sí o no?
Val. Aquí ens podríem tirar a la piscina. Una és que m'agradaria, val? L'altra cosa és que no crec que passi. O sigui, sí que m'agradaria que empreses... tipus Factorial, per exemple, o tipus Travelperk, m'agradaria que sortissin a bolsa, o tipus Redpoints, però no crec que passi el 2025. Per què? Perquè està a venir un mercat molt, molt frenat en aquest sentit, val? No està a venir sortides a bolsa. Com a molt, hi ha hagut la de... Com es diu aquesta? ByteTravel, em sembla que és, la de l'Axel Serena, i ha sortit al mercat, el mercat alternatiu de valors, no ha sortit tampoc a un... Vull dir, no ha sortit a un Nasdaq, no han sortit a un IBEX 35, no. O sigui, no hi ha... Els grans referents a sortir a bolsa a Espanya segueixen sent els mercats secundaris aquests, el mercat alternatiu, tipus on va sortir Ola Luz i coses d'aquestes. No veig cap startup espanyola que surti el 2025 a un mercat principal a bolsa, vale? O sigui, no ho veig. Et llanço una pregunta i amb això ja tanquem l'episodi. Creus que d'aquestes prediccions encertaré alguna?
A veure, han sigut bastant vagues. És a dir, moltes d'elles es compleixen per si mateixes si tu ho vols. Saps? O sigui, no són binàries. Per exemple, la dels economistes. Aquesta m'ha fet molta gràcia.
Tu creus que el 2025 serà l'any aquí? bueno, una de les coses que haurem de fer, 2025, prediccions de foc a terra. Haurem de trobar un nou patrocinador, no?